Al matí, amb Raquel García.
I ara volem conversar amb el regidor d'Acció Social, amb l'Eloi Cortés, dels projectes que tenen entre mans dels diversos recursos municipals per atendre les persones sense llar i també doncs, durant els mesos de més fred, però també durant la resta de l'any. Eloi Cortés, bon dia.
Molt bon dia.
Avui es commemora doncs, aquest dia especial, no?, de les persones sense llar. És difícil fer una radiografia perquè doncs, és un moment, no?, complicat també tenir doncs, tot el registre, però la realitat d'aquestes persones a la nostra ciutat actualment quina és?
Doncs és una realitat que hi ha aquesta etiqueta de sensellarisme que ve d'una federació europea que recull les diferents situacions, no? De purament carrer fins a infrahabitatges o inclús habitatges ocupats, no? És la categoria que nosaltres i les entitats fem servir per fer seguiment d'aquestes persones. Hi ha més de 200 persones en aquesta situació de sensellarisme que estan en seguiment per part de la taula de sensellarisme que poden estar en diferents d'aquestes situacions, no? Doncs persones realment sense sostre que, per tant, viuen al carrer o en un caixer, per exemple, sí. O persones que estan en el que es considera com habitatges insegurs o habitatges inadequats, no? I per tant, infrahabitatges. Segurament si l'apliquéssim de manera literal hi hauria més persones, no? Perquè potser les persones que estan ocupant habitatges també entrarien dins d'aquestes categories. El que passa és que darrere d'això, no? D'aquestes categories que poden semblar molt tècniques, no? I de les xifres, hi ha una sèrie de realitats que són molt dures, no? I és a les quals intentem donar resposta des de l'Ajuntament en col·laboració amb les entitats de la ciutat.
M'imagino que també s'intenta donar una resposta diferent, no? Segons la situació. De fet, ara ens explicava el director d'Actua Vallès o demanava que caldria fer una atenció també integral, no? Tenir una mirada àmplia. Què en pensa?
Bé, jo crec que al final l'Alberto Capitán doncs, és una de les persones que més en sap. Jo crec que un dels reptes és aquest. No podem pretendre només amb un sol model o amb una sola resposta donar solució a totes les persones que estan en aquesta situació. Hi ha moltes realitats i per sí. Tant hem de ser capaços de ser flexibles i de posar recursos que siguin diferents, perquè no és la mateixa una persona doncs, que pugui tenir, per exemple, consums, una persona doncs, inclús que tingui un animal de companyia, etc. No? I per tant això vol dir que pràcticament cada persona necessita un recurs molt i molt específic, no? I això és un repte a nivell de recursos i a nivell de l'especialització que hem d'oferir tant les entitats com l'administració.
Podríem dir que Sabadell té una taxa important de persones que viuen en infrahabitatges o al carrer?
Jo crec que això és difícil de comparar. Al final estem com si les ciutats de la nostra mida i que estan en aquesta segona corona fora de la ciutat de Barcelona. No, no m'agraden les comparacions perquè tampoc no vull dir no en tenim més que un altre o menys que un altre. Al final, doncs, com a ajuntament, aquesta és la realitat que tenim, no? I a partir d'aquí els recursos que posem són aquests. No? Perquè al final doncs, les comparacions tampoc crec que en aquest cas que estem parlant de persones siguin molt adequades.
De fet, és un fenomen complex, no?, que afecta doncs, a gairebé totes les ciutats, no?, occidentals. Quin és el model que hauríem de tenir com a referència també o que l'Ajuntament de Sabadell s'hi posa doncs, com a mirall?
Aquí normalment es posa de mirall o s'ha parlat moltes vegades del model Housing First que es va iniciar a alguns països nòrdics fa molts anys amb molt d'èxit, tot i que això evidentment vol dir darrere recursos, no? És un model que el que planteja és doncs, primer posar la llar i després treballar tota la resta d'aspectes que s'han de treballar amb aquestes persones, siguin la inserció laboral o siguin altres situacions, no? Nosaltres apostem per aquest model de recursos més petits i més ajustats, com deia abans, a cada una de les realitats i per tant doncs, més aviat en el model aquest de pisos individuals o de pisos compartits que permetin fer aquest treball doncs, més específic i més ajustat a les persones.
Perquè quin és el pressupost també, no?, per col·locar doncs, aquestes persones en aquests pisos i dotar-los de l'estabilitat que es necessita, no?, per treballar amb ells?
Doncs el pressupost de sensellarisme de l'Ajuntament de Sabadell, hem fet allò, hem ajuntat diverses xifres, perquè està molt, molt repartit, està al voltant dels 130.000, 136.000 euros anuals. Aquí hi ha els 72.000 euros del contracte de Sabadell Sostre, que el gestiona Actua Vallès, i també hi ha les diferents subvencions que fem a les entitats de Sabadell i també part del conveni amb la Creu Roja, que una part molt important fa referència al, al sensellarisme i també a l'operació Fred, que és un dels, dels moments més durs. A banda d'això, dins d'aquest contracte hi ha dos pisos cedits dins del cabell sostre i un pis cedit en el Housing First. I aquí sí que haig de dir que tenim pendent a incrementar el parc d'habitatges destinat al Housing First i per temes burocràtics i administratius no hem pogut fer-ho fins ara. Això és una cosa que ens han endarrerit. I després també hi ha una altra xifra que és difícil de dir quina es destina sense llarisme, quina no, però dins de tots els recursos que destinem a l'emergència habitacional per famílies desnonades, etc., també hi ha una part doncs, per pagar pensions i habitacions de persones sense llar i el pressupost global aquest any serà al voltant de 900.000 euros.
Creu que és suficient?
No. Necessitaríem més recursos. Tot això és aportació 100% municipal i, evidentment, doncs, que ens fan falta més recursos. Hem incrementat el pressupost en els últims anys, ara no et sabria dir el percentatge, i també intentem posar el focus en aquells moments més crítics. No? Aquest any intentarem posar més recursos per l'operació Fred i, sobretot, revisar alguns dels aspectes que al llarg dels últims anys, no? Especialment cada any que fem la revisió amb les entitats, se'n posen sobre la taula com a millorables.
El cert és que vivim en una situació també d'emergència, no? Falten pisos socials, és una situació també complexa, no? La crisi, la inflació que vivim actualment, em preocupa els propers mesos l'arribada de més gent a la ciutat?
No més que el que fins ara que ja és que estàvem molt preocupats, no és que arribi gent a la ciutat, al final és aquestes situacions de pobresa que deriven en situacions de sensellarisme o el risc de perdre l'habitatge, que és el que al final fem front des de serveis socials i des d'habitatge. Jo crec que és una situació que tampoc no ens hem relaxat des de la pandèmia. No? Semblava que abans de la pandèmia sí que teníem una situació que millorava, però des de la pandèmia doncs, tot això ens ho ha trastocat i evidentment doncs, la inflació i l'increment dels preus ens ho posen pitjor. Jo crec que el que també hem de fer darrere és obrir un debat i a nivell de ciutat ho estem intentant fer amb la Comissió de Sensellarisme del Consell d'Acció Social i em consta que a nivell de Catalunya doncs, també s'està obrint amb la nova proposta de llei de sensellarisme per veure quin és el model que volem. Hem de definir quin model volem i després quins recursos hi posarem al darrere.
Després en parlarem també per fer-nos ressò d'aquesta proposició de llei, perquè també és necessària doncs, per fer aquest treball no? en conjunt, per crear tota aquesta xarxa. No sé si a casa nostra, a la nostra ciutat, potser doncs, obrir un alberg permanent o altres espais d'acollida a diferents punts, no? a barris, o ampliar i enfortir també els equips que treballen al carrer també seria necessari.
Nosaltres, pel que fa a la part de recursos humans, sí que puc dir que aviat contractarem una persona nova per l'equip de sensellarisme de l'Ajuntament, per reforçar la feina que fem des de l'Ajuntament i també per treballar en l'estratègia municipal de sensellarisme, que això és una cosa que l'embrió està a la taula de sensellarisme i que, per tant, doncs, ara tindrem més recursos humans per crear-la, diguéssim, no? I desenvolupar-la. I això, evidentment, després haurà d'anar acompanyat amb recursos. El nostre model, sempre ho hem dit, no és tan dur d'un gran equipament, sinó de diferents equipaments petits en aquesta línia dels diferents habitatges que siguin més adequats a cadascuna de les realitats. Per exemple, Barcelona té algun model de housing first que és bàsicament llocs d'estada, és a dir, petits pisos o petits espais d'estada sense pràcticament cap norma. Ens encaixen més models d'aquests més petits i més ajustats que no pas els grans equipaments que al final doncs, potser no ens donen la capacitat de respondre a realitats tan específiques perquè o poses normes i deixes gent fora o poses les poques normes i també hi ha gent que pugui quedar fora. No? I després hi ha altres projectes, doncs, per exemple, en el cas dels pisos de Sallers i Pla que vam entregar divendres amb l'Agència d'Habitatge, n'hi ha un que està cedit a la Fundació EBO precisament per un projecte dedicat a joves, inserció laboral i treball socioeducatiu. No? I per tant, són diferents aspectes que hem de treballar i com deia, doncs, haurien d'haver pogut ja incorporar dos habitatges més a la xarxa de Housing First per temes administratius, com deia, fins ara no ens ha estat possible.
No sé si us heu marcat o teniu una previsió en el calendari per quan serà possible doncs, incorporar aquests dos habitatges?
No diré perquè sempre... perquè no vull que em tornin a passar per sobre amb el tema jurídic administratiu, però ho estem treballant i també una mica m'atents a veure què ens diu la llei de sensellarisme que hem de fer els municipis. Aquí també estarem atents perquè no ens posin més feina de la que ja tenim i quins recursos se'n deriven, sobretot.
Parlem també, no? d'aquí uns uns mesos ja començarà doncs, el fred. Quines novetats hi haurà amb l'operació fred? Quin serà doncs, també no? doncs, aquest dispositiu? Com s'encararà?
Doncs, com deia, hem reforçat, a banda que tindrem, espero ja puguem tenir la nova tècnica o tècnic de sensellarisme a l'Ajuntament, que reforçarà l'equip actual, i destinarem més recursos, sobretot pel que fa, en aquest cas, a la banda de Creu Roja, no? que fa les sortides amb les UES. I aquí estem fent una feina de preparar una primera proposta del protocol que ens fa funcionar a l'Ajuntament i a les entitats. No? Farem una proposta doncs, recollint la valoració que es va fer de l'operació fred de l'any passat, per veure si hi ha alguns aspectes que es poden ajustar, perquè aquí sempre acabem no, discutint si els 3 graus o els límits de temperatura que ens posem són suficients o haurien de ser més generosos. I per tant intentarem fer una proposta que reculli les propostes no, i demandes de les entitats que hi col·laboren. I vull fer un incís, no? És una operació de l'Ajuntament, Serveis Socials i Policia Municipal, en col·laboració amb les entitats. Creu Roja, Actua Vallès, Ningú Sense Sostre. I per tant, hi ha una part molt important que és voluntària. Aquí segurem una reflexió de fons que hem de fer, tant nosaltres com les entitats, si un dispositiu tan important no s'hauria de professionalitzar més. No per desmereixer la feina de les entitats, sinó perquè al final aquí darrere hi ha una feina molt important i sobretot en moments d'emergència, no? Com és les situacions de fred extrem. I per tant això també vol dir més recursos. És una reflexió de fons que tenim per de cara a aquest any segurament, no? Però d'altres anys a veure quin enfoc li donem, perquè al final, això, com deia, moltes entitats que fan una feina voluntària i potser hi ha dispositius d'aquests doncs, que s'han d'enfocar d'una altra manera.
Doncs és una bona notícia, no? També que es treballi doncs, per dotar d'aquests professionals doncs, una operació fred tan necessària, no? A la nostra ciutat. Per acabar, avui és un dia també de sensibilització, de reivindicació, també fer una crida, no? A la ciutadania, canviar la seva mirada, tot i que aquest fenomen doncs, a vegades també provoca doncs, divergències amb el veïnat.
Sí, i al final la pobresa és incòmoda, i aquí el que hi ha és pobresa i doncs, hi ha molta gent que no li agrada veure a la porta de casa seva. Aquí hi ha també altres aspectes que potser no hem explorat prou, però com que és el tema de la pobrefòbia i que estigui penada, no? I que per tant també tinguem mecanismes des de les administracions públiques per protegir persones que són molt vulnerables i que per tant doncs, poden patir situacions d'assetjament o d'agressions simplement pel fet de ser pobres, no? I per tant que això estigui penat i que tinguem mecanismes ho hem d'explorar i ho hem de fer servir per protegir-les encara que sigui en aquest àmbit dels seus drets més bàsics.
Doncs a Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, moltíssimes gràcies per passar avui pel racó de Campanar i fer aquesta radiografia i també donar doncs, xifres i tota la informació sobre com ajuda també doncs, l'Ajuntament de Sabadell a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El matí de Ràdio Sabadell.